I aquest dijous, per portar-vos una cosa diferent, com que ja sabeu que vam dir adeu als d'Afers Socials, avui ens toca començar una secció nova, una secció que tindrà poc protagonisme, pocs espais, però que serà superinteressant i que, si tot va bé, comptarem amb ella per la temporada vinent. Avui us parlem de l'economia per a tothom. Per a tothom, tothom. I ho fem amb l'economista Carles Martínez Illescas. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Anna.
Benvingut al programa.
Doncs és tot un plaer estar aquí amb tu.
A veure, això d'economia per a tothom. Fem una mica d'introducció de com anirà aquesta secció, perquè, com dèiem, seran tres vegades que vindràs a visitar-nos fins a final de temporada i crec que també és interessant veure què és el que tenim preparat.
Doncs el que tenim preparat és una mica l'apropament de l'economia, però a un nivell ja més personal, més familiar, més detingut i una mica, sobretot, distès. L'economia no ha de ser avorrida i és una matèria que jo imparteixo al Col·legi Sant Armengol, però és optativa. I a mi m'agradaria fer-la assignatura obligatòria aquí totes les tardes a la Ràdio Nacional d'Andorra.
Doncs ho plantejarem. El que sí que és interessant veure quin és l'economia que s'explica al col·le, perquè em sembla que és el que deies, és tot allò el que portarem en aquesta secció que no es coneix, que no s'explica i que no s'aprofundeix, sobretot. Que després, quan ens fem potser una mica més grans, dius, hòstia, és que a mi això jo no sé com funciona.
Exacte. Jo crec que és apropar aquella economia més personal, més del dia a dia, que fins que no t'hi trobes en el món adult i fas una mica, com diuen els francesos, de merde toi, i espavila't per aconseguir les coses, no les ensenyem. De fet, focalitzaré en aquella economia que normalment donem a quart d'ESO, perquè la de primer i segon de batxillerat, que és una economia més empresarial o més macroeconomia, queda una mica a banda i no vull sortir de context.
Molt bé, així m'agrada. No ens quedarem fora de context, eh? Ja m'agrada, Carles. Una de les coses que hem preparat, perquè a més el Carles ho té tot molt preparadíssim, tot, eh? I em va passar un guió. Per tant, seguirem més o menys aquest guió, que ara abans d'entrar a l'antena ja ho dèiem, que potser ens el passem per lo que ve a ser la punta del nas.
En la mesura del possible.
En la mesura del possible i el que ens doni el temps, no?
I en possible ho farem a mesura, ja està.
El que no ens van ensenyar al col·le és una de les coses que ara destacava, sobretot amb aquestes edats, no? Segon de batxillerat, primer de batxillerat, és més macroeconomia, que per a aquella gent que es dedica a empresarials va perfecte, però per la gent que no ens hem dedicat a això, potser ho hem estat fent malament tota la punyetera vida.
No és un tema de si ho has estat fent bé o malament, és un tema de que no s'informa adequadament, i quan vas als responsables o a aquelles persones que t'haurien d'informar, ve a ser un banc, donen moltes coses per sentat, i ens diuen, et vols obrir un compte corrent o vols fer un dipòsit d'estalvi, no saps la diferència entre el compte, el dipòsit. Anem a parlar d'això en aquest programa, perquè crec que és necessari per a tothom.
El que interessa molt, fent referència a això de quan anem al banc, el que ens han d'explicar, que ho donen tot per sentat, realment no és així. I jo, per exemple, mira, et posaré un exemple personal. Jo vaig anar a demanar una hipoteca.
Sí.
Val? I m'han explicat moltes coses. De fet, hi vaig anar amb la mama perquè li vaig dir vine tu perquè jo sola no m'enteraré de la missa a la meitat. I realment és així. Sí que és veritat que depèn del gestor que tinguis o el gestor amb el que et trobes, ja saps quin tarannà té o ell ja sap quin tarannà tens tu i llavors ja t'ho fa potser una mica més fàcil o t'ho aplana una mica el camí.
Exacte. Jo el que focalitzarem és això, no? Conèixer una mica algunes bàsics per després, al moment en què has d'anar a una hipoteca, dir, escolta, mira, pues, a mi em sona que això s'hauria de... I, evidentment, tots tirarem després de Google, de ChatGPT o el que sigui.
Clarament.
Però ja tenir unes nocions bàsiques de com funciona el món. I, si vols, dedicarem un dia exclusivament al cas de la hipoteca i la vivenda.
Vinga, va, m'ho apunto, eh?
Ho fem.
Perquè és superinteressant, això.
Ho fem perquè dona per un dia sencer.
I tant que sí. A més, ens portes la pregunta del dia.
Mm-hmm.
Per què no ensenyen educació financera al col·le?
Doncs és una pregunta a la qual jo he llançat perquè no tinc la resposta.
Mira, doncs si tu no la tens, jo menys, Carles.
És perquè al final ens hem de plantejar tots, no? És a dir, el nostre sistema funciona d'una manera, per exemple, tu has de pagar inevitablement un IGI, però ara ja has de pagar un IRPF, has de fer aquesta declaració, però en ningú moment tu tens l'obligació de fer-ho, eh? I
bueno,
si no ho fas...
l'IRPF, posem un parèntesis, perquè si no són 24.000 euros a l'any... no l'hem de pagar, que això també és important.
És important, però tard o d'hora, tu quan arribes en aquests 24.000...
Tard o d'hora has d'arribar.
Tard o d'hora, i tant de bo tothom hi pugui arribar, sé que malauradament no és així, però quan hi arribes, ningú et fa un cursillo avançado de què és l'IRPF i com l'has de solucionar. Ara bé, si no compleixes, et multen.
Totalment.
És a dir, no t'hem ensenyat a fer-ho, però si no ho fas, et multem.
Si no t'espaviles, pringaràs.
Clar, tu quan portes el cotxe, t'has hagut d'examinar, és a dir, s'han comprovat que tu saps de què va el tema. Llavors, si no compleixes, et multo. Però amb l'economia no passa això. I és curiós, perquè és una cosa, jo crec, prou important com per voler-la apropar a tothom.
Per tant, el fet de que ens ensenyin macroeconomia o en matemàtiques fem integrals està molt bé, perquè ho hem de saber, no? Potser sí. No tan extensament, no? Perquè jo les matemàtiques, ara t'ho deia, jo de números, algo, però si sí, faig molts excels i faig moltes llibretes amb números...
Està molt bé, està molt bé.
Però després no serveixen de res, perquè no pillo ni una. O sigui, no reubico el que estic escrivint en el moment que ho estic fent, amb uns dies després tornar a mirar la llibreta i dir, val, això com anava? Perquè ja m'he oblidat. O sigui,
doncs mira, primer consell del Carles. Anem a posar-lo aquí. Txan, 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 consell del Carles. Utilitza un Google Drive i sí. Que tinguis accés
amb
sempre...
Amb
sí, amb un Excel d'aquests de hoja de càlculo de Google. I que tinguis un accés directe al mòbil. Llavors, jo quan vaig fer el repte a xarxes socials de viure amb 10 euros al dia... portava un registre de tot el que gastava i ho havia de fer en directe, perquè si tu has d'esperar a notar a quan arribi a casa o arribi al despatx o arribi el que sigui, no funciona.
Destaquem també el fet de que tinguis xarxes socials, perquè clar, la gent segurament et coneixerà en part d'aquests Instagrams, de TikTok. Està Carles Martínez Illescas, està tot arreu, i realment fas vídeos que parlant d'economia, alguns d'ells són com a molt pràctics, que és el que realment volem plasmar en aquesta secció.
Sí, és una mica de tot, és el meu playground, és la meva zona de jocs a les xarxes socials, si em voleu buscar @mi.professor, però no tot és d'economia, no tot és formatiu, hi ha coses que són, doncs mira, avui he anat a fer això i em sembla fantàstic i per això ho comparteixo.
L'habitatge també,
sí, vaig parlar de l'habitatge i encara donarà de sí, i vaig parlar, per exemple, com calcular la rentabilitat d'un pis, perquè a vegades que vas amb immobiliàries, que és un dels negocis familiars, i jo m'he trobat anar amb companys d'altres immobiliàries que parlen de rentabilitats del pis, i jo crec que la gent, hi ha molta gent que fa sí, però en realitat és no.
És no.
Arribes allà i dius no, aquest pis està a 400.000 euros, compta una rentabilitat del 4,75, surt molt bé, tal i qual. I jo crec que hi ha gent que no en té ni idea.
Ni papa.
I jo, agafo un vídeo, explico què és aquesta fórmula que estan aplicant per a saber això i en què ho pots utilitzar tu si mai vols comprar un pis per invertir.
Per tant, ens quedem amb aquest consell, fer-nos un Excel amb un Drive o posar-lo a notes del mòbil i anar apuntant totes aquestes despeses del dia.
Doncs sí, és una mica el primer consell que vinc a aportar, no? El que és el pressupost personal. No? Hi haurà gent que és més... recta, més estricta amb els seus pressupostos i el portarà a més, però crec que tots hi hem de passar. En algun moment, un cop a l'any, un cop cada 3 anys, segons et varia la teva situació personal, segons et varien els teus objectius, tard o d'hora t'has de seure, t'has de posar a fer un Excel, que ja tens pràctica, Anna.
Sí. Em donem malament, també t'ho diré.
Home, però està molt bé, llavors farem una continuïtat, et posaré prova, posarem deures a l'Anna Mata. I ens ho passarem molt bé perquè arrel de veure les nostres evolucions també podem fer rectificacions i a mesura que anem rectificant i evolucionant anirem assolint objectius financers, que és una mica el que ens volem marcar, no? No sé, algun objectiu que tinguis.
Home, jo, mira, ara t'ho diré i no ho faig amb Excel. Tinc una caixeta d'aquestes comprades per internet.
Fantàstic.
Que el màxim són 10.000 euros.
Sí.
I tu vas marcant els numerets de has posat un euro, n'has posat 50, n'has posat 100, 200, els que siguin, i tu vas posant allà i vas marcant, no? Llavors, clar, un dels objectius és omplir la caixeta.
Omplir la caixeta, 100%. Fantàstic. Hi ha una gran frase que deia Warren Buffett, un d'aquests inversors més importants. Warren Buffett.
Buffett, val.
I la frase és molt bona. Diu el següent, diu, has de gastar el que et queda després d'estalviar. No estalviar el que et queda després de gastar.
Home, això és complicat, eh?
No, és una qüestió de previsió. Per això serveix el pressupost familiar. En un pressupost familiar, què hi ha? Tu t'agafes els teus ingressos, o si vius en parella, o si vius, diguéssim, amb comunitat, imagina que visquessis amb una amiga, podeu fer un pressupost familiar, vosaltres dues. Però tu agafes els ingressos familiars, els comptes, si hi ha alguns ingressos est o variables, també els has de comptar a nivell mensual i a nivell, diguéssim, anual. I després agafes les despeses. T'agafes les despeses fixes. Les despeses fixes, hi ha dos tipus, fixes i variables, seran totes aquelles que haguis de pagar cada mes sí o sí. No depèn tant de si el número és fix, perquè, per exemple, la llum et canviarà d'un mes a l'altre, la calefacció també, però aquestes són despeses fixes. Passaran al teu compte corrent i, diguéssim, no podries viure sense elles. Ara bé, si tu has arribat a zero, podries prescindir de les variables. O si anar a un restaurant, aquella coseta d'Amazon o Temu que sembla que no podria viure ja sense ella. Tot això seria variable. Importantíssim. Per exemple, jo tinc una pestanya específica en el meu pressupost en les assegurances, per exemple.
Val.
Portar un control de les assegurances, què tenim, què està cobert, si té una cadència, si té, no sé, si hi ha alguna clàusula especial. Sovint m'he adonat compte de que tenia dues coses cobertes a la vegada i he pogut reduir-ne
una.
Clar, et poso un exemple, ho dic per si també és aplicable als oients. Jo, per exemple, soc soci de l'ACA, de l'Automòbil Club d'Andorra, i tinc assistència
amb
qualsevol vehicle. Metre l'assistència de la resta de vehicles. Sembla una xorrada.
Clar.
Però l'ACA em surt gratis.
Clar, sense soci.
Sense soci de l'ACA.
Ah, doncs mira, ho miraré.
Doncs
ara m'has enganxat aquí.
Però són d'aquelles coses que fins que no tens un Excel i dius, hòstia, tinc assistència aquí, tinc vidres, tinc... I després tornes a veure una altra assistència. Espera, un moment. Anem a veure això. I llavors aquí, doncs, l'ACA a mi em surt gratis. Jo ho tinc calculat, que amb els vehicles que tinc, haver-li tret a tots l'assistència, m'han reduït a un 15, a l'altre m'han reduït 20 euros, a l'altre 30, doncs ja ho tenim. Una altra pestanyeta també de despeses, les subscripcions. Jo aquesta la tinc pendent de revisar.
Jo no l'he revisat mai.
Jo tinc el Google Drive, tinc l'Apple Cloud, tinc el ChatGPT... Tinc...
Però el pagues el Google Drive? Jo no el pago.
Eh?
No, home, no. Bueno, això és que hi tens moltes coses.
Clar, és que al ser creador de contingut,
clar,
tinc moltes fotos, molts vídeos, a vegades em passo per allà els vídeos, els projectes editats, ara ja menja, però ostres, és que...
Això amb un disc dur també ho pots fer.
Sí, però tornem a parlar del poder-ho fer en qualsevol moment. Llavors, per mi això és important.
Clar.
Al final són coses que puc valorar i, evidentment, ja em vaig veure aviam si m'adaptava, em pujava un, ho passava tot a un costat, bueno, no, un follon. Però sí que és important el que deia, no? Portar aquest control de les despeses, i és difícil, perquè això et requereix almenys estar un mes registrant realment
tot
el que gastes. Hi ha aplicacions de bancàries que ajuden. Hi ha vegades, sobretot a mesura que van evolucionant, però jo me'n recordo feia molt temps que BBVA i la Caixa ja te les classificaven i et feien una mena de pressupost.
Uh-huh.
Ara, algun banc d'Andorra em sembla que també pots començar a fer quins tipus de despeses vols classificar i tal. Però és important que ho fan, perquè si ho fem, podem veure si realment estem estalviant o no. I fer aquest joc contrari de la frase que deia Warren Buffett, que deia Anna.
A veure, espera't, perquè ho has dit dos vegades i jo sóc de molt poca retentiva. No és el mateix gastar abans d'estalviar que estalviar abans de gastar.
Exacte. Toma. Aquest és el resum. Aquest és el resum.
Però no és així la frase.
No és exacte, però l'important és que et quedis amb el concepte. Soc d'aquells profes que no perquè hagis posat la definició exacta del llibre o no l'hagis posat, t'ho conto malament. Has entès el concepte. És a dir, primer estalvies. Llavors, quan tu veus el teu pressupost i tens clars els teus objectius, el que recomanen a tots els economistes és estalviar un mínim del 10%.
Si cobres, dels ingressos?
Dels ingressos. Si tu cobres 2.000 euros, 200 s'han d'anar directament... I ara t'obro un producte financer, un compte d'estalvi. És a dir, tu al banc parles, tu tens el teu compte corrent, normalment amb una targeta associada i tot, i dius, vull obrir un compte d'estalvi pels pròxims 5 anys, depenent dels teus objectius, no? I cada mes hi posaré 200 euros. Cada mes, automàtic. Jo cobro 2.000, però en realitat 1.800, perquè segueixo aquella frase que va dir el Carles del Warren Buffett de jo gasto el que em queda després d'estalviar.
Però per obrir un compte d'estalvis al banc, algo hem de posar per obrir-lo, o no cal?
Bueno, normalment et demanen un mínim, sembla que són 60 euros, una cosa així.
Ah, ja estàs perdent 60 euros més.
No, l'estàs estalviant.
Sí.
Demana un mínim, no sé si són 30, dependrà del banc també. És a dir, tu t'obres el compte d'estalvi i allà hi pots anar fent aportacions de forma periòdica, mensual, per exemple. I tenen un tipus d'interès associat.
Per tant, guanyaràs algo més, més diners hi hagi.
Com més diners hi hagi.
I això no ho podem fer a casa, perquè jo tinc un moneder magnífic i estupendo. que alguns els estalvis se'n van allà.
Em sembla fantàstic i és una activitat que recomano moltíssim, sobretot a aquella gent que estigui començant, poso exemples de gent amb 18 anys, 20 i algo, que comença a treballar. No, per veure-ho realment, jo ho havia fet, jo tenia una sèrie de sobres amb els meus projectes, hi havia viatges, hi havia emprendre, hi havia casa, hi havia no sé què, no? Independitzar-me i tot. I cada mes demanava al banc que em tregués els diners en bitllets de 10 o 50,
no? Per posar-los al sobre.
I els posava als sobres. I ho vaig fer això durant, diria, 6 mesos, tranquil·lament. I tenia el meu sobre de despeses. Aquí ve una mica el repte de només 10 euros al dia. El meu sobre de despeses anava amb bitllets de 10. I jo cada dia només podia agafar 10 euros d'aquell sobre.
Tu creus que a dia d'avui, si fessis aquest repte, ho podries fer?
Ah, jo el vaig fer, eh? El vaig fer fa un any. Fa un any. Vaig fer un mes.
Sí, és difícil, tampoc és tan difícil. Ah, sí, és difícil.
És difícil perquè, bueno, en el meu cas eren aquestes despeses variables que jo comptava. És a dir, jo la meva despesa al dia a dia del vehicle no la comptava perquè he d'anar a la feina. Ara bé, si jo agafava el vehicle per anar-me'n a esquiar, aquella gasolina la comptava. Si jo anant a esquiar em demanava un cafè, allò comptava. Solucions que trobava? Ah, doncs mira, mitjanament he de caminar una miqueta, però al funicular hi arribo caminant, em faig un entrepà a casa i sembla una acció... tenim una visió social de rata, no? Que sí, rata, no? Però és una acció de consciència. Si tu pots estar conscient durant un període de realment què és el que gastes, què és realment necessari o no, jo he trobat casos de gent que gasta, no sé, 600, 800 euros en menjars a fora al mes. Si tu poses a calcular...
Home, al final és el que deies a l'inici, que fins que no dones un cop a la paret, potser no fas la reflexió aquesta de potser no hem de sortir 3 vegades a sopar fora o a dinar fora i només amb una ja, al mes ja va bé.
Ho tens com un... Al final etiquetem com un imprescindible, això ho faig per cuidar-me, és per mi... Però de tant en tant treu-t'ho, aviam si és tan prescindible o no, perquè igual, si passessis de 600 a 300, tindries 300 euros al mes. Amb aquests 300 euros al mes, si els estalvies al cap dels anys... ara que estaves buscant un pis, podràs tenir una entrada per pagar-te el pis que potser s'adequa més a les teves necessitats. És a dir, va per aquí la cosa.
El tema del pressupost, no sé si fer-lo jo sola, perquè ja t'he dit que jo feia molts excels i a mi se'm donen bastant bé els excels, després una cosa és que ho compleixis i l'altra és que no es faci, però em sembla que et demanaré a tu ajuda perquè em facis una plantilla i que això ho puguem també transmetre a tothom.
El propi Hojas de Càlcul de Google, si te'n vas a plantilles, en hi ha. A l'Excel també en hi ha. A internet es troben. Ara bé, són molt xules i molt guais, però no les recomano en un principi. Jo recomano que facis en l'Excel al principi, poses despeses, vas sumant. Jo ara ho estic ensenyant això als nens de quart d'ESO, però clar, és un grup reduït, però els estic ensenyant realment posar aquest sumatori, aquestes restes, i que es facin una planificació mensual, anual. I a partir d'aquí vas fent adaptacions per als teus objectius.
Carles, saps què?
Què?
Ens queden 2 minuts i mig.
Ostres, doncs... saps què? Doncs haurem d'aplaçar i fer més programes.
Home, haurem de fer més programes, no, seguríssim. Però, a veure, una de les coses que portàvem avui és també una cita cèlebre. N'hem dit una...
Ostres, no sé si guardar-me per la propera.
La vols guardar per la propera?
Bueno.
Però m'has de portar també casos pràctics, per tant decideixes tu amb què
començar. Em sembla una frase molt xula i a més hem parlat d'això. Llavors no deixarem els oients sense escoltar-la. Aquesta frase la va dir Sòcrates, ha estat molt repetida al llarg de la història, però ja que ho hem parlat, la diré. No és més ric qui més té, sinó qui menys necessita. Llavors, pels economistes, la riquesa no és una qüestió d'acumular, no és una qüestió de diners. Jo sempre ho dic a classe, què és ser ric? És tenir diners. I dic, val, i si tens molt diners i estàs a una illa deserta, ets ric?
O ets infeliç?
Però si jo et poso 10 milions d'euros i et deixo una illa deserta, ets rica?
Home, amb aquella illa no, perquè no tindràs opcions a fer una casa o a fer un hotel. Exacte. Per després treure-li rendibilitat i aquestes coses.
La riquesa satisfà necessitats. Ara bé, si a aquestes necessitats tu li poses no límit, mai seràs rica. Si la teva necessitat és pujar-me un matí a veure sortir el sol des de dalt del Casamanya mentre em menjo un entrepà fet a casa, ets multimilionària. Si tu diguessis, i jo m'he fet sovint aquesta pregunta i jo crec que amb això fem un bon tancament, si jo tingués 10 milions al compte bancari ara mateix, m'agradaria estar aquí amb la persona amb la que estic fent el que estic fent? Sovint la meva resposta és sí.
Home, això és el més important.
Avui ho és.
Bueno, doncs tenim una bona notícia. Si fossis multimilionari, doncs mira,
seguiries
igual, vindries aquí al programa, jo estaria supercontenta de venir. Jo crec que també seguiria fent ràdio, per molt que fos multimilionari.
Sí, al final és que, bueno, us ho passeu
però no
molt.
Ho sé, jo crec que fins a cert punt, perquè fins depèn de com diria, ala.
Clar, però els límits els posaries tu. Si fossis molt, molt rica, igual tindries el teu propi podcast o la teva pròpia ràdio, crearies tu els propis programes, els produiries tu, diries que quins convidats venen,
això
qui no.
De produir-los, no, que tenim a l'Anjara, que fa molt bona feina. I ja li deixaríem amb ella la feina.
Però donaries direcció de producció.
Ah, això sí. Carles, per la pròxima secció... És que passa ràpid, eh?
És que passa molt ràpid. Jo crec que faríem un focus en l'habitatge, perquè igual, veient els temps que tenim, ens donarà per dos capítols.
Vinga.
I farem aquest focus en... Ara que ja hem fet un pressupost, anem a estalviar per un habitatge i com fer-ho.
Apunteu-vos, el tema del pressupost. Un Excel, estalvi, despeses i ingressos. I així, sí, segurament ens anirà una mica millor la vida.
Segur que sí.
Carles Martínez Illescas, moltíssimes gràcies.
Adéu, Anna.